Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estela. Aquest dilluns 20 de gener al programa analitzarem què està passant i sobretot què passarà en el PSC amb crítics que voten contra el que marca la direcció i s'apunten al procés sobiranista. Serà en un mirador on estaran representades les dues posicions. Després farem el cafè amb Albert Ribot, director de les jornades pastorals que es faran dimarts i dimecres al Seminari de Barcelona, aquest any sobre la caritat. Ja a la segona hora, el periodista Ramon Castelló ens parlarà avui del Barça, de les 5 copes, amb Kubala i els seus companys, en una nova i exitosa història de l'esport. També entrevistarem avui els tres porquets, els tres protagonistes d'un dels contes més entranyables amb una història que la companyia Chip Chap porta al teatre el diumenge 26 al Centre Artesà Tradicionarius. I ja a la recta final tindrem la secció La cuina de la Totó. Tot això i més aquest dilluns al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem a la sintonia de Ràdio Estel. Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García i Ferran Capdevila. La redacció, Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades d'aquest dilluns.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Artur Mas assegura a la BBC que no es podrà convèncer els catalans que no tenen dret a votar.
Doncs sí, el president en aquesta cadena britànica ha afirmat que no es pot aturar un moviment democràtic i pacífic com el que s'ha iniciat a Catalunya perquè ningú ha dit podrà convèncer els catalans que no tenen dret a votar. Mas també ha admès que li agradaria que el govern espanyol actués com el britànic i permetés, per tant, la celebració pactada de la consulta. El president català assegura que la consulta és un fet natural. La BBC analitza en un reportatge d'Alan Little la situació a Catalunya i la compara amb Escòcia. Per això han entrevistat el president català.
Avui també us expliquem que la Comissió de Garanties del PSC ha de decidir avui mateix què fa amb els tres diputats que van trencar la disciplina de vot dijous al Parlament i no han tornat l'acte de diputat, tal com els ha demanat la direcció del seu partit.
Marina Geli, Joan Ignasi, Helena i Núria Ventura podrien rebre sancions econòmiques o fins i tot ser expulsats del partit. Cap de les dues parts ha afluixat en la seva posició. En una entrevista aquest cap de setmana, el secretari d'Acció Política del PSC, Antonio Balmón, ha insistit a demanar als tres diputats crítics que deixin l'escó per responsabilitat política i per ètica, no per disciplina. La direcció interpreta que no actuen d'acord amb els interessos del seu partit. Els anomenats diputats díscols recorden que la consulta legal i pactada era el programa electoral del PSC i que tenen la convicció que la seva expulsió arrossegaria la marxa de molts altres companys, provocant, per tant, una gran fractura dins del partit. Geli, Helena i Ventura insisteixen que no abandonaran els seus escons. Al llarg del cap de setmana s'han sentit diferents veus tan crítiques com pròximes a la direcció del PSC en contra d'aquesta expulsió.
Recordem, Sara, que en el mirador de l'actualitat d'avui del primer cafè analitzarem a fons aquest tema. Avui també us expliquem que ETA fa públic un comunicat que va publicar ahir al diari Gara en data del mes de desembre, que s'ha fet esperar força, ja que es calcula que estava escrit i a punt des de feia dues setmanes.
Sembla que ETA l'ha retingut a causa de l'operació policial en què van ser detinguts 8 interlocutors dels presos d'ETA, entre d'altres consideracions. La clau d'aquest comunicat és la confirmació que la decisió d'acabar amb la lluita armada no té marxa enrere i que així ho ha ratificat el 80% de la militància els últims mesos. La voluntat, per tant, de posar punt final és estratègica a punta i no una simple tàctica per negociar. El document diu textualment que superar el conflicte és una prioritat, però també que s'han de fer passos pràctics en la via independentista. Però el que cita no és és l'altra clau d'aquest escrit. No fa cap referència explícita ni al desarmament ni tampoc a la seva dissolució. No especifica tampoc cap pla ni cap calendari en aquest sentit, com li reclamen des de fa temps el govern espanyol i també les forces polítiques basques.
6 de cada 10 atesos per la Creu Roja afectats per la pobresa energètica.
Doncs 693.000 famílies catalanes tenen greus problemes per pagar els rebuts de la llum, el gas i l'aigua, segons l'últim informe del síndic de Greuges. És l'anomenada, com dèiem, pobresa energètica. Ara la Creu Roja alerta que va a més. El 60% de les 16.000 persones que té aquesta entitat a Catalunya estan en situació de pobresa energètica. De fet, el telèfon de l'Esperança rep gairebé 20.000 trucades el 2013 i està desbordat.
Ara mateix passant 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. El president d'Ucraïna, Víctor Yanukovych, ha promès crear una comissió amb representants de l'oposició per posar fi a la crisi política que viu el país.
Aquesta decisió arriba hores després que desenes de milers d'ucraïnesos es van manifestar a Kiev contra la llei que, segons ells, vol restringir el dret a la manifestació. Aquesta manifestació ahir es va acabar amb violents enfrontaments entre la policia i els manifestants. Els greus aldarulls, però, van començar un cop acabada la manifestació, que va ser pacífica. Tot plegat es va saldar amb desenes de ferits. Després de reunir-se amb el líder de l'oposició, el govern que encapçala Yanukovych ha anunciat que s'ha creat un grup de treball format per representants de Presidència, Defensa i Seguretat Nacional, que reunirà avui mateix amb representants de l'oposició.
La República Centreafricana nomena avui president interí Alexandre Ferdinand Nungondet, que fins a noves eleccions tindrà la missió de pacificar el país. Serà una tasca complicada perquè serà la violència entre les comunitats cristiana i musulmana no para de créixer.
Doncs si la de fer les Nacions Unides adverteixen que el país està al límit de viure un genocidi i assegura que més de 2,5 milions de persones necessiten ajuda humanitària.
El nou govern potser aconseguirà posar en marxa una administració paralitzada, però serà molt difícil tancar la fractura social que s'ha creat en els últims mesos. Aquest diumenge, per exemple, serà centenars de persones han linxat dos ciutadans de religió musulmana en ple centre de Bangui.
Doncs i després n'han cremat els cadàvers, ha estat en un acte de revenja, i és que simplement perquè s'havia corregut el rumor que un taxista cristià havia estat segrestat per milícies musulmanes.
I avui també us expliquem, en clau internacional, que Europa està disposada a mediar el conflicte entre el consorci liderat per Safir i el govern del Panamà pel conflicte de les obres del canal.
Avui acaba el termini marcat per l'empresa per trobar una solució al sobrecost de les obres, però el consorci ha anunciat que no paralitzarà els treballs.
En esports us expliquem avui que hi ha hagut una ensopegada del Barça a la ciutat de València, on ha empatat a un gol davant d'un Llevant molt concentrat en defensa.
Doncs sí, el grec Vintra ha obert el marcador als 9 minuts en un corna, i també en un corna ha empatat l'equip de Tata Martino gràcies a Piqué. Tot ha passat els primers 18 minuts. La lectura positiva d'aquesta jornada és que el Barça manté el liderat per l'empat de l'Atlètic de Madrid, que ho tenia tot de cara per situar-se líder, però que no va passar de l'empat a un gol contra el Sevilla amb els mateixos punts, per tant, que els blaugrana. El Villarreal, de la seva banda, ha fet bons els pronòstics i s'ha imposat a l'Almeria per 2-0 amb gols d'Uche i també de Bruno Soriano de penal.
L'holandès Clarence Seedorf ha debutat a la banqueta del Milan amb una victòria d'un gol a 0.
Doncs si sí, el Milan s'ha imposat al Hellas Verona en un partit poc brillant que s'ha decidit amb un gol de penal de Balotelli en el minut 82. Seedorf, molt seguit per la premsa italiana durant tot el partit, ha apostat per veterans com Kaká, Rubinho i Onda.
El Chelsea s'ha imposat al Manchester United per 3-1 gràcies a un hat-trick del camerunès Samuel Eto'o a la 22a jornada de la Premier League.
Els de Mourinho són tercers a 2 punts del líder l'Arsenal i a 1 del Manchester City. Amb aquesta victòria, el Chelsea segueix el ritme imposat al capdavant de la competició després dels respectius triomfs dissabte dels Gruners i dels Citizens.
I en bàsquet us destaquem avui que el Barça ha derrotat l'Estudiantes al Palau Blaugrana per 73-56.
Es tracta de l'11a victòria en la Lliga dels de Xavi Pasqual, i de la seva banda el València s'endú la victòria al Nou Congost derrotant la Bruixa d'Or per 64-76 en el primer partit dels locals després de la marxa de Dominic Waiters.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Ara mateix són les 8 i 10 minuts. Gerard Campos, molt bon dia.
Bon dia.
Notícia curiosa d'aquest dilluns.
Els controladors aèrits de Bremen van haver d'interrompre el trànsit durant 3 hores per un OVNI, un objecte no identificat. Segons va confirmar la policia d'aquesta ciutat del nord d'Alemanya, no sabien què era, però hi havia alguna cosa. Després de 3 hores d'aparèixer als radars, l'objecte va desaparèixer sense que es pogués arribar a identificar. Tot plegat va obligar els controladors a cancel·lar o endarrerir l'aterratge de diversos avions. Però més, el fenomen, que alguns apunten que podria ser un dron, ha aixecat molta polseguera a les xarxes i als mitjans alemanys.
De matinada han trucat, són el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada, què volen aquesta...
En clau cultural us destaquem avui que Manresa es troba sota les bombes. Explica'ns això, Laura Aznar, molt bon dia.
Bon dia, Mercè. La ciutat ha commemorat aquest 75è aniversari dels dos bombardejos per part de l'aviació de Franco els dies 21 de desembre de 1938 i 19 de gener de 1939. Van afectar sobretot la població civil i van provocar 35 morts, una experiència que ha quedat marcada en la memòria dels qui ho van viure. Aquest diumenge, a la una del migdia, ha sonat la sirena que durant la Guerra Civil advertia la població de l'arribada dels avions. Els assistents han entrat al refugi construït sota l'escola La Renaixença, on s'ha inaugurat una exposició sobre els bombardejos i s'ha fet un acte per recordar les víctimes. Joaquim Aloy i Pere Gasol, membres de l'associació Memòria i Història de Manresa, són els creadors del documental Entre el soroll i el silenci. Amb l'ajuda dels testimonis orals i una extensa recerca arxivística, han pogut establir la cronologia dels atacs aeris, la ruta dels avions i els llocs on van caure les víctimes.
Doncs nosaltres escoltem avui què volen aquesta gent, una versió de Marc Parrot. Gerard, més notícies culturals.
Doncs sí, perquè la sala d'exposicions de Can Palauet de Mataró acull fins al mes de març l'obra inèdita de Josefa Torrà. Josefa Torrà, una pagesa i mèdium de Cabrils, va començar a crear als 60 anys, després de la mort de 2 dels seus 3 fills. El xoc emocional d'aquestes pèrdues podia haver provocat les seves alteracions psicofisiològiques. Tot i que va ser una dona anònima, els seus dibuixos van sorprendre artistes com Joan Brossa, Modest Cuixart o Antoni Tàpies. L'exposició la produeix la Direcció de Cultura i Iniciativa de l'Associació per la Cultura i l'Art Contemporani, inclou una entrevista a Maria Tolrà, la neboda de l'artista.
Gràcies, Gerard. Doncs nosaltres de moment ens quedem amb aquesta versió de Marc Parrot. Tot seguit arriba l'Ignasi Miranda.
Els que truquen resten muts, menys un d'ells potser el que mana, que s'inclina pel finestral. Darrere xiscla la mare, què volen aquesta gent? Que truquen de matinada. De matinada han trucat, la llei una hora assenyala. Ara l'estudiant és mort, n'és mort d'un truc a tren d'alba. Què volen aquesta gent? Que truquen de matinada.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, un minut i mig i serà un quart de nou. El papa va demanar ahir durant el discurs previ a l'Àngelus que s'acabi amb el que va qualificar de mercaders de carn humana que volen esclavitzar els immigrants i els refugiats. Així es va referir Francesc al missatge de l'Església en la Jornada Mundial de les Migracions, que se celebrava precisament ahir. El Sant Pare va agrair la feina dels qui treballen amb els immigrants per defensar-los i va tenir un record especial per als refugiats que pateixen i estan sense feina i sense papers. Davant dels milers de persones que omplien la plaça de Sant Pere, va fer una crida perquè tothom tingui presents els valors de les cultures d'origen d'aquests immigrants i persones que visquin en pau allà on siguin acollits. D'altra banda, ahir mateix a la tarda, el pontífex va visitar la parròquia salesiana del Sagrat Cor de Jesús a Roma mateix, un lloc molt actiu en l'ajuda als necessitats. A l'interior del temple, situat molt a prop de l'estació romana de Termini, Francesc va tenir una trobada amb pobres, amb pares de nens batejats els últims mesos, amb parelles acabades de casar i amb famílies joves. El papa va recordar que Jesús ha vingut a portar la pau al món, però abans aquesta pau, va afegir, ha d'arribar al cor de cadascú de nosaltres. I d'altra banda, us expliquem que Llorenç Castelló, fins ara segon director de l'Escolania de Montserrat, rellevarà Bernat Vivancos a partir de l'agost com a director musical del cor, segons ha anunciat l'Abadia de Montserrat.
Els diaris d'aquest dilluns titulen al diari El Mundo: el Partit Popular proposa al PSOE actes conjunts per intentar frenar Artur Mas. El diari La Razón titula Viva España. París crida a favor de la llei de l'avortament del ministre de Justícia Gallardón. D'altra banda, el rotatiu El País titula Els Estats Units demanen a Espanya ampliar un 50% la seva força militar a Morón, Sevilla. I el diari ABC titula UGT s'embutxa que 50.000 euros per un informe plagiat a Comissions Obreres.
I seguim amb més portades de casa nostra. El diari La Vanguardia titula La Unió Europea s'implica en el conflicte de Safir a Panamà i subtitula que les obres continuaran tot i que avui expira l'ultimàtum de l'empresa. D'altra banda, el diari El Periódico titula La despesa pública per alumne cau al 28% i subtitula que les retallades del Ministeri i la Generalitat en 3 anys han perjudicat la igualtat, segons alerten els experts. D'altra banda, el diari El Punt Avui titula Els crítics del PSC ja tenen gairebé 1.500 adhesions i explica que el nombre de suports a Helena, Geli i Ventura es multiplica per 12 en només 3 dies. I acabem, com sempre, amb el diari Ara, que titula El govern multarà l'estiu als bancs dels pisos buits, en referència a una notícia que explica que l'anunci de l'Ajuntament de Terrassa d'aplicar sancions als bancs pels pisos buits va obrir una llista a la qual s'hi han afegit ja 15 ajuntaments més.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, molt bon dia, doctor.
Molt bon dia, Mercè, com estem?
Expliqui'ns el descosit del dia, sisplau.
A propòsit de la crisi al PSC, avui diversos articulistes reivindiquen les figures de socialistes històrics que al seu moment van encarnar-ne l'ànima catalanista. D'una banda, Saúl Gordillo parla de Serra i Moreta a El Periódico. De l'altra, Francesc Marc Álvaro es refereix a Pasqual Maragall a La Vanguardia. Ara fa 15 anys, Maragall afirmava que el PSOE era ideològicament receptiu a les seves tesis, però no culturalment, perquè ja llavors es copsava un cert nacionalisme d'estat. A la vista de la realitat d'avui, cal concloure que l'esforç cultural per influir en la mentalitat del socialisme espanyol no ha reeixit del tot. Veurem què passarà a les eleccions municipals de l'any vinent, per a les quals sembla que alguns partits en crisi ja estan preparant les seves marques blanques, com escriu Enric Sierra a La Vanguardia. Per la seva banda, el PSC ha anunciat primàries a Barcelona, però veurem com es resolen perquè bastants dels seus candidats pertanyen a l'anomenat sector crític. A més, cal tenir en compte la reforma recent de la llei de règim local promoguda pel PP, que pretén buidar de competències als ajuntaments més petits, on recentment ja s'ha produït una revolta motivada per la suspensió de les ajudes del Fons de Cooperació Local de Catalunya per part de la Generalitat, que ha deixat molts ajuntaments sense fons per atendre els seus compromisos més immediats, com explica Narcís Genís al Punt Avui. És una mostra més de l'ofec econòmic que pateix el govern català. Tanmateix, Martí Parellada demana que els pressupostos no retallin almenys les partides destinades a l'àmbit universitari. En un article que publica al diari Ara, assenyala que cal fer avinent a la societat la importància que té la universitat a l'hora d'impulsar la competitivitat de l'economia i el benestar dels ciutadans, i alhora que la universitat expressi la seva voluntat de fer les reformes necessàries en el seu govern i gestió per ser competitiva en el sistema internacional d'educació superior. Finalment, una de freda i una de calenta d'aquest cap de setmana. La freda, els preocupants aldarulls al centre de Barcelona arran d'una manifestació en suport a la població de Burgos. I la calenta, que és doble, la marató de donació de sang, que té lloc del 17 al 24 de gener, i l'anunci del doctor Oppenheimer, cap de trasplantaments renals del Clínic, que donarà un ronyó al seu fill.
Moltes gràcies, Gabriel. Que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
Fins demà, que vagi bé.
Adéu.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sords cegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viu la dolce
vida. Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen 6 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem a aquesta hora com se circula per autopistes i també per carreteres catalanes. Des del RAC, Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora parlem d'aturades habituals en aquesta xarxa viària propera a Barcelona. Per exemple, queden retencions intermitents a l'autovia A2, Pallejà-Sant Feliu, baixant cap a la ciutat comtal, també al cinturó del litoral entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. B23, aquí els vehicles s'aturen al tram de Sant Feliu, aquests dos carrils que van a buscar el cinturó, i més endavant entre Esplugues i la Diagonal, enllaç al Papiol carregat, però com és habitual, tant l'AP2 com l'AP7, i a l'autopista del Vallès hi ha aturades a Sabadell, a Badia, baixant cap a Barcelona, sortint-ne entre el Nus de la Trinitat i Montcada i Reixac. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger, bon dia. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. No hi ha cap incidència, cap alteració o problema destacable ara mateix al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Circulen, per tant, en normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Bon dia. I finalment coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Comencem la setmana amb molt de vent als dos extrems de Catalunya, ventades que aquesta matinada han arribat fins als 116 km per hora a la població de l'Albiol, cap a les comarques del sud del país. Unes ventades que també a la Costa Brava han fregat els 100 km per hora. Aquest vent serà molt fort avui, també demà, als dos extrems de Catalunya. Els núvols que ahir van donar precipitacions a molts punts de Catalunya també a poc van desapareixent. Aquesta matinada encara ha plogut una mica a punts de les comarques de Girona, però la nuvolositat a poc va desapareixent, tret del Pirineu, sobretot al seu vessant nord, on nevarà durant tot el dia només per damunt dels 800 metres d'alçada. Tot i que diguem que està millorant el temps o que està obrint-se clarianes, aquesta tarda augmentarà més la nuvolositat de forma puntual a les comarques del nord de Barcelona i comarques de Girona, i aquí no descartem algun ruixat. Maresme, Vallès Oriental, Occidental, Osona, comarca de la Selva, del Gironès, en aquest sector podria arribar a caure algun ruixat aquesta tarda. Les temperatures han baixat, fa més fred, cal que ens abriguem una mica més, i les temperatures diurnes avui seran una miqueta més altes que les d'ahir, però allà amb bufi al vent la sensació serà de fred intens. De cara al mar, ambient més assolellat, amb alguns núvols poc importants, encara amb vent, i demà al matí encara farà més fred.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. A Ràdio Estel, el primer cafè. Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar i, si vols, el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 26 al 29 d'abril, viatja a Roma per viure les canonitzacions de Joan Pau II i Joan XXIII. Irrepetible i inoblidable. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Sembla que ara les coses són millors que abans.
Per exemple, a Hipercord tens un televisor LED de 32 polzades Panasonic Smart TV que abans valia 479 euros, ara per només 399.
A Hipercord trobaràs centenars d'articles d'electrònica i electrodomèstics amb preus millors que els d'abans.
Electroofertes d'Hipercord.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El mirador de l'actualitat.
La Comissió de Garanties del Partit dels Socialistes de Catalunya haurà de decidir avui què fa amb els tres diputats que no van votar dijous passat al Parlament en la línia marcada per la direcció. Marina Geli, Joan Ignasi Elena i Núria Ventura, que van donar suport a Convergència i Unió, Esquerra i Iniciativa en la proposta de demanar al Congrés la cessió de competències per convocar referèndums, de moment no afluixen. Tots tres tenien fins avui per lliurar l'acte de diputat, com els ha demanat el primer secretari del PSC, Pere Navarro, però ja han dit en les últimes hores que no pensen fer-ho. Podrien rebre sancions econòmiques o fins i tot ser expulsats. La formació arriba a aquesta situació després que l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, renunciés al seu escó dimecres, un dia abans del ple on es va aprovar la petició de cessió de competències per convocar la consulta del 9 de novembre. El que ha passat aquests dies en el si dels socialistes destapa segurament un problema de fons, lligat a les famoses dues ànimes i també a un procés on Convergència i Unió, Esquerra i Iniciativa juguen fort amb la intenció de promoure que els catalans votem sobre el nostre futur, mentre el govern espanyol del PP i també el PSOE i altres partits d'àmbit estatal insisteixen que no es pot celebrar una consulta on només els catalans votin sobre la seva independència, perquè la Constitució, recorden, atorga la sobirania a tot el poble espanyol. I amb tot aquest panorama, el PSC defensa un dret a decidir pactat, una consulta acordada amb Madrid. Un difícil equilibri en un moment de gran incertesa. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Doncs tot fa pensar que la direcció dels socialistes catalans no expulsarà els tres diputats d'Ísculls. Diversos diputats propers a Pere Navarro demanaven dissabte, en un article publicat al periòdico, que la direcció no expulsi Joan Ignasi Elena, Marina Geli i Núria Ventura. En l'escrit que signen Jaume Collboni i altres dirigents, s'assegura que en el PSC no hi sobra ningú. I coincidint amb aquesta situació, el PSOE celebrava el dissabte un important comitè federal on el secretari general, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciava per al novembre eleccions primàries per elegir candidat a la presidència del govern espanyol. Pere Navarro, que va assistir a la reunió de Madrid amb Miquel Iceta i altres dirigents del PSC, va apel·lar a l'honradesa i també a la lleialtat dels tres diputats crítics. Els socialistes catalans s'havien sumat inicialment al pacte pel dret a decidir i fins i tot havien avalat ara fa un any un dels pronunciaments del Parlament a favor de la celebració d'una consulta sempre que sigui acordat. La direcció, però, ha reiterat diverses vegades que el PSC és contrari a la independència i, per tant, a la celebració d'un referèndum que no tingui l'aval de Madrid. Aquesta posició ha conviscut els últims mesos amb la presència de dirigents socialistes, entre ells Àngel Ros i Joan Ignasi Elena, en la manifestació de la Diada l'any 2012 i en la Via Catalana l'11 de setembre passat. Les famoses dues ànimes dins d'un partit que vol combinar catalanisme d'esquerres i integració de Catalunya en una Espanya federal viuen ara la que pot ser la crisi més important en la història d'aquesta formació. Potser la direcció i els diferents sectors del partit sabran trobar una solució, però la connexió amb l'electorat ha viscut en les últimes cites a les urnes una davallada constant que pot haver tocat fons. Això sí, tota la societat catalana i sobretot la classe política coincideixen a l'hora de dir que el PSC és un partit imprescindible. Una decisió segurament faria replantejar moltes coses en l'actual escenari polític català.
Gràcies, Sara. Amb aquestes pautes obrim el mirador d'avui. Quan són tot just 9:15, saludem la viceprimera secretària de les Joventuts del PSC, Arantxa Calvera. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres una antiga col·laboradora d'aquest programa i d'aquesta casa de Ràdio Estel. Ella és Núria Gispert, exdirigent socialista, exregidora del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, amb Narcís Serra i amb Pasqual Maragall. Una llarga trajectòria la que té Núria Gispert de convivència amb el PSC. De fet, ens ha dit que encara té el carnet, tot i que ja fa molts anys, sobretot quan va entrar a Càritas l'any 1998, va deixar qualsevol responsabilitat amb la formació. Núria Gispert, bon dia.
Bon dia.
Avui la presentem així perquè el tema és pròpiament el PSC. Serà molt interessant el que vostè, com també els altres, ens puguin dir, naturalment. I saludem finalment Jordi López Camps, exmilitant socialista, podem dir fins la setmana passada, no, senyor?
Sí.
López Camps, bon dia.
Sí, no, a començaments d'any va ser.
Va ser quan?
La setmana passada ho vaig
fer. Ho va fer públic. Jordi López Camps, entre altres responsabilitats, ha tingut la de la presidència del Patronat de la Muntanya de Montserrat, la Direcció General d'Afers Religiosos i també càrrecs directius en el si del PSC. No sé si alguna cosa vol destacar del que vostè ha fet en el PSC.
No, sempre no he tingut mai càrrec de primera línia.
Càrrec de primera línia, no.
Sempre he intentat estar al servei dels que estaven fent el servei. És a dir, una mica, com diria el papa Gregori Magne, servidor dels servents de Déu.
Per cert que tant Núria Gispert com Jordi López Camps van ser en el passat també militants del PSUC, del Partit Socialista Unificat de Catalunya, que em sembla que jurídicament encara existeix, però que està integrat a Iniciativa. Per tant, i no són els únics, hi ha molts casos, no, de militants socialistes que havien estat al PSUC abans.
Sí, 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 forces. Per exemple, l'Àngel Ros n'és un.
Bé, però evidentment el tema és el present. Ja. El que passa és que hi ha una herència i que em sembla que també pot ser important comentar. Bé, quina valoració fan vostès del que està passant aquests dies en el si del PSC? Si vol començar, Arantxa Calvera, potser...
Ella que està...
que és de les joves.
Bé, ningú se l'escapa i crec que amb això coincidim i coincideixo amb la intro, no?, que heu fet, que és un dels moments més difícils històricament des de la unificació del PSC, perquè no sol el PSC es troba en aquest cas dividit, però no sol dividit, sinó que hi ha moltes percepcions i les dues ànimes, tot i que a la unificació venien moltes més que dues ànimes, no? Aquestes dues ànimes ara estan en... No sé si ben bé amb una pugna, però el que és cert és que Catalunya i la societat catalana s'ha mogut en els últims 2 anys i el PSC també s'ha mogut aquests 2 últims anys. Però precisament el context en el que estem, al PSC se li fa més difícil que mai adoptar un discurs o un relat de consens entre totes les ànimes i coherent amb el que està passant avui. Crec que això seria una petita síntesi ràpida, que no sé què opinen.
Sí, sí, també diran la
seva. El Jordi com la Núria, però per començar.
Núria Gispert.
No, jo estic absolutament d'acord amb ella. O sigui, evidentment, en el moment de la unificació era una situació molt diferent, per tant, això ja jo penso que val la pena de tenir-ho en compte. En aquell moment la societat no parlava com ara parlat. En aquest moment.
La unificació és de l'any 1978, finals dels 70.
Sí, 78. Per tant, 78.
Fa 35 anys.
35 anys.
En plena transició, i el PSC d'alguna manera aglutinava tots els petits partits socialistes, d'esquerres, obrers que hi havia.
Ah, això mateix, exacte.
I el, però i el PSOE, alguns, també, clar.
Alguns de bueno,
classes populars,
inclús,
sí, obrers.
Inclús en algun moment hi va haver-hi la discussió de si aquí el PSC no havia d'existir i havia d'existir el PSOE. Vull dir que problemàtiques en aquell moment n'hi havia. Ara, jo crec que hi van haver-hi unes persones, i això també és important, que van saber aquesta tempesta que hi havia en aquell moment, la van saber portar bé. I jo crec que jo recordo molt el Joan Reventós, i el Joan Reventós era una persona que, no sé, tenia el cap clar, tenia molt clar que el PSC, en sense el PSOE aquí, no podia guanyar mai a Catalunya, i que el PSOE, a nivell d'Espanya, si no tenia el PSC, no podia guanyar.
I això s'ha demostrat diverses vegades, per cert, en eleccions recents, a més a més.
Per això, per això. I com ho tenia molt clar, va dir, bueno, ens hem d'unir. Amb això va coincidir la mort del Pallac, que també va ser un fet, jo crec, molt important, perquè no sabem quin paper hagués jugat el Pallac amb tot això, i per tant, que ja havien estat units el Pallac i el Reventós. Mm-hmm. El que passa que hi va haver-hi unes divergències, llavors la gent del Pallac es va dividir, una va anar a Convergència i l'altra va anar al PSC. Després també el Raimon Obiols va fer uns passos importants amb antics militants del PUM, que n'hi havia llavors, ara hi ha pobres, molts són morts, però que també hi havia antics militants del PUM i també els va unir. Després hi havia aquests grupets de no alineats, una gent que no estava alineada enlloc, també es van agrupar. Per tant, tot això va ser difícil de, i el congrés que hi va haver-hi va ser un congrés que uns estaven en una sala, els altres estaven a l'altra, com ho havíem de fer, o sigui que aquesta situació. El que passa que no hi havia, jo penso que ho hem de dir-ho, que no hi havia la societat que demanava, i en aquell moment demanava, el que
es demana ara,
el que en aquest moment demana.
Que és un procés, un canvi a la situació.
Un canvi absolutament diferent. Hi ha molta gent jove, no ha viscut la transició, etc. Estem, jo crec, en una situació diferent. Uh-huh. A mi, vamos, si hi hagués una escissió, jo crec que s'haurien de replantejar moltes coses amb l'actual escenari polític català, i jo crec que el PSC és imprescindible a la societat catalana.
Molt bé. Per completar la primera roda, senyor López Camps, vostè anunciava en el seu blog la setmana passada, ho diem perquè és públic, la renúncia a la militància al PSC.
Sí, era una decisió que no és conjuntural. En el mateix escrit ja explico que vaig dedicar pràcticament tot un any a meditar-lo, pensar-ho i contrastar-ho amb altres persones que m'han ajudat en aquest procés. Ara, jo penso que el problema que es troba en el PSC en aquests moments no és jo diria que no és un problema del PSC, és una situació de fallida de tot un sistema polític que no ens funciona. El sistema de representació política està pensat per un model de societat que no és la que és. I aleshores, ara, pues mira, ha tingut la mala sort el PSC, que jo penso que aquesta idea del socialisme català, catalanista, és necessari en aquest país, aquesta sensibilitat pues, que té la gent que de l'ampli món del socialisme Catalunya la necessita i no es pot permetre el luxe en aquests moments de perdre-la, i ha tingut el PSC la mala sort d'estar allà en el moment més inoportú i li ha esclatat amb ella aquesta crisi que a mi em dona la impressió de que tard o d'hora passarà en les altres formacions polítiques, perquè la majoria d'elles estan conformades i constituïdes amb una mentalitat de sistema polític que no és el que tocaria ara. És a dir, per exemple, plantejar que el partit d'alguna manera és com el nucli que integra tot el pensament de la societat o d'una part de la societat, doncs avui és molt més difícil. La societat no és tonta, la societat és rica, dinàmica, hi ha moltes expressions, apreta molt, I bé, i sembla a vegades que els partits van a remolc de les iniciatives de la societat, no la lideren, al contrari, sembla que la societat lidera totalment els partits polítics. I per altra banda, expressions com torna amb l'acte perquè l'acte és meva, bueno, pues, em sembla que hem de revisar també el sistema electoral per entendre que els sistemes de representació política no són propietat del partit sinó dels electors. Bé,
jo sí, penso... això és una situació que ens destapa tota la problemàtica de les disciplines de partit, sens dubte. Hi volia entrar després, però abans una qüestió per anar al gra a la qüestió concreta, a la temàtica concreta. Què creuen vostès que ha de fer el PSC amb Joan Ignasi Elena, Núria Ventura i Marina Geli, que són els tres que van votar sí a la proposta contra el que va dir la direcció? Per exemple, Arantxa Calvera, què en pensa? Vostè que coneix ara la formació per dintre.
És a dir... No és tan sols que votessin diferent el que digués la direcció, sinó que el Partit dels Socialistes de Catalunya, en tant com un partit polític i una organització política democràtica, té uns òrgans de decisió, i en aquest cas el Consell Nacional és l'òrgan màxim entre congressos.
Ho havia decidit majoritàriament, amb una àmplia majoria, aquesta posició que marcava.
I és un òrgan del qual formen part 450 persones. Per tant, ja estem parlant d'un òrgan, que és l'òrgan que ho ha decidit. No és una decisió presa en un despatx, ni per la cúpula de tres persones, ni per l'executiva, que són 50, sinó que és molt més àmplia, que són unes, doncs això, 400-450 persones. Dit això, com a partits polítics, no, el que se li exige, el que parlem de la disciplina, no és res més que a Catalunya i a Espanya tenim un sistema de llistes tancades que, si voleu, en parlem. Jo no tinc cap problema. I, per tant, els membres del PSC, els diputats del PSC, representen el PSC, no es presenten com a tals i, per tant, la gent no els vota directament. I en aquest cas, la posició del PSC venia fixada per un Consell Nacional. Això no vull dir que la direcció, tot i que hi hagués una decisió presa per un Consell Nacional, s'hagués pogut abstindre i hagués pogut tenir un altre posicionament, perquè hagués pogut servir de guia. Per tant, perquè si no, no hi hauria marge per la política i per arribar a consensos, no? I per arribar a la síntesi del socialisme, que crec que és el moment on estem. Per tant, jo crec que ara, en aquest moment, el dilema en què ens trobem, no? En castellà diria la encrucijada, és saber si el PSC com a tal pot continuar unit o no. I unes expulsions, en aquest cas, podrien inclús suposar la divisió del PSC. Ja? No, per tant, és un moment històric del PSC, però aquí sí que m'agradaria, o sigui, jo no entenc tampoc els mitjans de comunicació i tots els altres polítics que se'n cuiden molt de dir sempre exclusivament què ha de fer el PSC, sempre, en tot moment. I aquest focus mediàtic i aquesta atenció no es posa en altres partits polítics que poden tenir incongruències en el seu sí, que són incongruències o són diferents visions, igual que té la societat catalana, que sí que hi ha una part de la societat catalana que no sé si és majoritària, però sí que hi ha una part molt mobilitzada que ha sortit al carrer i les enquestes parlen que la independència pot estar en un entorn d'un 50%. Per tant, gens ridícula, estem parlant gairebé de la meitat de la població. Però, en tot cas, aquesta divisió també es troba en la societat catalana, no? Per tant, els partits polítics, i això ho trobo com a positiu, són reflexes d'aquesta societat i també es poden trobar en aquest punt. Perquè entre Convergència i Unió hi ha diferents visions, sabem que el Durant, i més enllà dels militants comptats que tingui el Durant, és que no va de quanta gent tens en un partit polític, perquè potser el Durant és molt més minoritari dintre de la coalició de Convergència i Unió, però té una altra visió i una estratègia, sobretot parlem d'una estratègia molt diferent. I el mateix passa a Iniciativa, hi ha federalistes, hi ha independentistes, i hi ha gent que és d'Izquierda Unida. Per tant, el punt mediàtic que es posa el PSC...
És excessiu, creu vostè? Aquest...
És excessiu i produeix una tensió molt important. Però per què? Perquè beneficia molta gent. Que són els mateixos que després reivindiquen que el PSC és tan important per la societat civil catalana, no? Llavors és un doble joc molt perillós.
Bé, breument, si pot ser, senyor López Camp, senyora Gispert, alguna cosa sobre això que estem comentant, sobre el que es pot fer? No s'ha mullat molt sobre el que s'ha de fer. Vostè creu que no els expulsaran, Arantxa Calvera?
Jo no ho sé,
els tres
sincerament,
no ho
sé.
Jo penso que no es poden expulsar, perquè, a més, en el seu programa que es va acabar de presentar, estava molt claret el que ells deien...
En el programa electoral del PSC.
Del PSC. Això com a primera cosa. Segona cosa, sí que és veritat que el Consell Nacional són més de 400 persones, com tu deies, però com se trien aquestes persones? Aquesta és una altra cosa. O sigui, aquella famosa frase de la guerra, el que se mueve no sale en la foto, pues el que se mueve no sale en el Consejo Nacional. I aquí em sembla que ha quedat bastant clar, perquè el que s'ha mogut... No, i bueno,
també si els anem... partits estan per fixar posicions i per aglutinar posicions. No vol dir que hagin de ser monolítics, però a vegades també bueno, es necessita. La societat que... ho necessita, no? També, d'alguna manera.
Evidentment que es necessiten. I ells pues posen el que vulguis.
Sí, sí, posen la seva marca.
La seva marca perquè sigui així. Per tant, vol dir que hi ha una quantitat molt important de gent que, per tant, és una minoria la que no pensa com pensa, com si diguéssim, el d'això, com pensa...
El primer secretari.
Després ja penso que això no ha començat ara, a part d'això. Això comença a Sitges.
Sí, sí. Sigui,
aquell famós congrés dels anys 90, on es va elegir el tàndem Narcís Serra,
sí,
José Montilla.
Perquè, a veure... Què va passar? El PSC es van reunir, bueno, van poder fer aquesta escudella que jo dic, amb tot de coses diferents, i allò bullia i anava bé, i el reventor es movia l'olla, i bueno, anava bé. Però, és clar, a l'haver-hi les eleccions municipals, aquella gent que no havia tingut mai poder, aquella gent que pues, era una gent d'associacions de veïns, etc., va començar a ser alcaldes, va començar a agafar poder, va començar a saber manar, va aprendre a manar, va fer cursets de SADE, es va posar a un nivell com la gent que manava. I llavors això va portar un trontollament molt important. Mm-hmm. Ja vam començar, eh?
Mm-hmm. A veure, sí. A partir d'aquí la història, doncs, fins ara, no? Senyor sí, bueno, López-Caps, breument, sisplau.
Sí, sí, breument. Jo penso que la pregunta seria no tant què ha de fer la direcció del PSC amb aquestes persones, sinó què ha de fer la direcció del PSC amb el propi PSC, per una banda, és a dir, ha d'entendre que la societat catalana, si vol representar el Partit Socialista, el Partit dels Socialistes, el conjunt de la societat és plural i diversa i està sobre els temes que provoca la discussió, està molt dividida i, per tant, el PSC ha de decidir si vol representar a un sector de la societat o al màxim conjunt. I si és així, quines solucions articula per tenir cabuda en el seu sí gent que és plural i diversa davant d'un tema, com ha dit molt bé la Núria, que estava en el programa electoral i que, per tant, potser el que s'haurien de preguntar és què fan amb aquests tres, sinó què fan amb els altres que han votat en contra del que diu el programa electoral. Dos. I segon, el que el PSC s'hauria d'interrogar, què ha de fer amb el PSOE? Perquè en aquests moments tot aquest embolic en bona mesura ve provocat per la necessitat del Partit Socialista Obrer Espanyol de presentar a la societat del conjunt d'Espanya una estabilitat política que li permeti competir electoralment amb força tranquil·litat per les eleccions del 2016. És a dir, i això condiciona molt la reflexió d'aquests moments del PSC.
Mm. Si a vostè li preguntéssim quin és el principal argument per haver deixat ara el partit, seria la manca de definició sobre el dret a decidir, algun argument d'aquests?
Sí, jo personalment jo penso que no és tant en quant la política social dels socialistes, que no estic en cap moment en desacord, sinó és la posició que ha pres la direcció actual del PSC en relació aquest procés de consciència nacional de molts ciutadans.
Sentirem unes paraules de Pere Navarro al Parlament ara fa uns mesos i les comentarem breument. Ja es referia així al dret a decidir. Què ha passat perquè s'hagi replantejat aquesta posició, Pere Navarro? No sé si Arantxa Calvera pot respondre, perquè han canviat coses, també. Sí.
El PSC, com deia abans, jo crec que ha fet molts esforços, i també ha fet molts esforços amb el PSOE. Esforços, vull dir, per primer cop ha votat fins en dues ocasions, ha trencat la disciplina de vot amb el PSOE pels interessos de Catalunya i precisament pel dret a decidir.
Ho va fer una vegada al Congrés, recordem.
Dos vegades al Congrés. Per tant, és la primera vegada que el PSC en la seva història ho fa. I per tant, aquest, no sé si desmarcatge, però aquest trencament s'ha produït en dues ocasions, en aquest cas per Defensa Catalunya. Però, més enllà de tot això, el tema és, que ho deia la Núria i el Jordi també, és que el PSC és imprescindible per la societat catalana i per aquest moment. Per tant, si el PSC no és capaç d'aglutinar en la seva ànima, en el seu sí, una síntesi de les seves dues ànimes, difícilment la societat catalana ho podrà fer. El PSC, també he de dir, jo vaig col·laborar en el programa electoral, precisament me vaig encarregar d'aquesta part i sé del que parlo. Quan ja es va redactar, va bé, no molts problemes, però va ser un esforç molt important de moltes persones que van cedir per arribar a un acord, no? Doncs ara és el moment de tornar a cedir per moltes parts per arribar a un altre acord.
Per tant, es pot tenir esperança dintre del PSC des del punt de vista d'aquest partit per recomposar una mica la unitat d'acció?
Evidentment, perquè hem d'esperança tota, però clar, cal fer molts esforços de totes parts. Sí que és cert que hi ha una majoria, però de la mateixa manera que hi ha una majoria, hi ha d'haver un respecte a la minoria, però la minoria tampoc no pot ser xantatgista en aquest sentit. Però un partit d'esquerres, vertebrador i cohesionador de Catalunya és totalment necessari.
Bé, doncs avui amb Arantxa Calvera, que és viceprimera secretària de les Joventuts Socialistes, amb l'exdirigent socialista Núria Gispert i també l'exmilitant socialista Jordi López Camps, parlem de la situació del PSC. Sobre el tema de la partitocràcia que es denuncia des de la bona part de la societat, no? En l'actual democràcia que tenim a Catalunya i a Espanya, i la disciplina de partit, alguna cosa s'hauria de canviar? Podem arribar a un sistema que s'assembli més al dels Estats Units, amb votacions més transversals? Perquè això jo crec que és oportú comentar-ho en aquests moments.
Jo penso que el problema que tenim amb aquest sistema sistema de partits polítics actual va ser molt útil per consolidar el procés de transició, calia uns partits polítics forts, que eduquessin a la democràcia, una mica continguts. Ara ha canviat tot, i sobretot ha canviat perquè ha canviat la mateixa societat, és a dir, la gent té una capacitat de raonament polític i de manifestació política, i a la vegada els interessos en els quals la gent s'identifica són plurals i diversos, és a dir, la gent es pot trobar que està d'acord amb una part del programa del PSC, pot estar d'acord amb una part del programa de Convergència i Unió, és a dir, pot haver-hi la possibilitat de que la gent no hi hagi un partit que representi. Aleshores, el que cal és modificar la llei de partits polítics, cal modificar el sistema electoral que tendeixi més a una representació del diputat en relació al territori.
Llistes obertes o un sistema com el d'Alemanya.
Les llistes obertes i un sistema de finançament de partits que sigui transparent. I una mica la idea que expressava la Núria, que la gent es pugui moure i sortir a la foto, encara que s'hagi mogut.
Sí, últimes intervencions breus. Ja sé que tracto un tema que donaria per hores, però...
No, i estaríem... Bueno, i encara no entraríem l'entrellat, segurament, no? Mm-hmm. Perquè és un tema complicat. Però jo penso que és que la gent ha canviat moltíssim. Jo, tu no sé si havies fet allò de portes a portes.
Sí, sí, porta a porta.
Porta a porta.
Porta a porta.
Avui em sembla que Arantxa Calvera està aprenent dels militants veterans.
Sí, jo estic encantada de poder compartir aquesta cosa amb vosaltres.
No, havia fet de porta a porta, però jo havia fet barris sencers de porta a porta. I quan penso, quan obries, el que aquella gent et deia i el que avui et diu la gent, no té res a veure, perquè, és clar, pensem que vam estar 40 anys en dictadura i que de política no se'n parlava. Per tant, ells, l'Estatut, no sabien qui era. Tenien un lío de partits que no sabien què. Tu havies de fer un míting al mig de la... Jo recordo un barri...
Sí, sí. Hi havia una gran incultura política.
Una gran incultura política. I, per tant, la gent ha augmentat... Bueno, i gràcies a Déu, jo penso que gràcies als partits polítics, que també ho hem d'agrair-los, perquè tampoc els hi hem de donar. Han fet, jo penso que han fet una tasca, gràcies als ajuntaments democràtics. Uh-huh. Han fet una tasca
important. No, i gent com vostès, que anaven de porta a porta a ajudar políticament la gent. No,
doncs jo crec que...
I aquesta porta a porta, Núria, és la que va fer, és el sistema estrella de l'Obama que el va fer guanyar les últimes eleccions. Vull dir, que tornem a l'anterior.
Tampoc és tan antic.
No? I és el mètode, és anar una a una persones, o sigui, parlant un a un i convencent-los
una
altra, o sigui, individualment. Però jo, perdona, Jordi, estic... bueno, jo, és la meva posició, jo no estic gens d'acord amb les llistes obertes pel que poden significar en quant als lobbies i en quant a interessos. Vull dir, ho tinc claríssim, conec bé els Estats Units i la seva política perquè hi ha passat diverses llargues temporades allà, i no és un sistema que vull aquí, ni el seu model econòmic ni el seu sistema de partits.
Potser parcialment, com a Alemanya, amb un sistema de doble votació es podria fer.
Parcialment, molt bé, llistes desbloquejades sí, però llistes obertes on qui decideix no són els, o sigui, on els partits perden el control ben entès, o la supervisió no.
Bé, ho hem de deixar aquí, però avui estem molt agraïts a la participació de Núria Gispert. Volia dir una última cosa.
Sí, la Núria volia afegir alguna cosa que m'està dient.
Sí, ràpidament, sisplau.
No, jo penso que ara no es fa tot això. Els partits estan als seus despatxos, estan allunyats de la societat.
Potser falta més connexió amb la societat.
No hi ha connexió. I això doncs, també s'ha notat molt.
I s'ha de treballar, suposo que des dels partits, Arantxa Calvera, els que
estan
en actiu.
S'ha d'anar a veure la gent.
I tota la societat, no només etcètera. Els partits. Gràcies, Arantxa Calvera, Jordi López Camps i Núria Gispert. Fins un altre bon dia. I molts ànims pel bé de tots. És a dir, molt més enllà del partidisme, que el PSC pugui ser un partit fort, doncs em sembla que és important per tothom. Adéu-siau.
Bon dia.
Ràdio Estel. Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més, envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina! La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
¿Estás en el paro? ¿Has agotado la prestación social o estás a punto de hacerlo? En Cáritas hemos creado Feina amb Cor, un servicio de acompañamiento en la búsqueda de trabajo. Llama al 93 114 90 47 o entra en www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa de inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.
¿Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
La pujada de gener a Hipercor fa menys pujada.
Per exemple, tens el xai de llet de Castella i Lleó Tierra de Sabor mitjo sencer per només 10,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus, també a Hipercor Ponés.
Recorda, al gener, el xai de llet mitjo sencer costa menys a Hipercor.
Preu vàlid de la península.
Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb mossèn Albert Ribot, que és el director del Centre Sacerdotal Rosselló, entitat organitzadora de les Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura. Aquest any, aquest fòrum viu la 49a edició i el lloc on es fa, com l'any passat, és el Seminari Conciliar de Barcelona. Comentarem breument el contingut dedicat a la caritat aquest any de les Jornades Pastorals amb Albert Ribot. És en directe a l'estudi de Ràdio Estel, mossèn Albert Ribot, bon dia.
Bon dia, com estem?
Molt bé, gràcies a Déu, gràcies per haver vingut. Bé, una presència important i un tema clau en l'Església del present i el futur, com és la caritat.
Efectivament, sí, són unes jornades que organitzem en el Seminari de Barcelona, conjuntament amb la Facultat de Teologia, i on se sembla que, seguint una miqueta totes les línies del Papa Francesc, doncs hem d'estar com molt atents als més necessitats, tantes persones que reclamen d'alguna manera la nostra ajuda i que va molt en relació a la coherència de vida, la fe, no? Fe i caritat van de la mà.
Les jornades són demà i demà passat, bàsicament al matí, sessions de matí, al Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació 231. Si algú vol apuntar-se, hi ha la adreça electrònica seminari@seminaribarcelona.net o al telèfon 93 454 16 00. Em sembla que també si hi ha places, doncs arribant demà al matí abans de les 10 també pot inscriure la gent.
Efectivament, sempre hi ha un parell de taules per inscriure's la gent que ve de fora, perquè només, a més de gent de Barcelona, ve gent de fora.
Podem dir que la conferència marc de les jornades pastorals d'aquest any la farà el cardenal Robert Sara, president del Pontifici Consell Cor Unum, demà a 11:45 del matí, i després altres intervencions de gent que està implicada en el món de la caritat, com Jaume Castro de la comunitat de Sant Egidi, Carme Borbonès de Càritas o Josep Massabeu del Centre Socioeducatiu Braval, i també Alfred Pastor, professor de l'IESE, José Medina, autor del llibre Francisco el Papa de Todos, i el professor de moral Joan Costa. Un cartell interessantíssim.
Sí, un cartell que intenta ser un reflex de tractar el tema de la caritat des de diferents llocs, no? El cardenal Robert Sara, que és el president del Pontifici Consell Cor Unum, és el braç executiu del Sant Pare, no? Les almoines del Sant Pare és el qui s'encarrega de distribuir-la. Ell ens vindrà a dir què és el que estan fent, no? Després, el mossèn Joan Galtés és més una visió històrica, intenta reflexar com des del principi l'Església ha tingut una gran preocupació per tot el que és el món de la caritat, que és forma part de la seva essència, no és només un tema assistencial. I després una taula rodona molt, molt interessant on es debatrà, no? Si és primer l'entrepà, després el Senyor, parlar de Déu, si això...